I hem arribat a les 9. Resumim ara els temes més destacats d'aquest matí de dilluns. Just en aquesta hora comença un ple del Parlament que serà clau per saber si finalment hi haurà pressupostos nous per l'any que ve. La Cambra Autonòmica debat el sostre de despesa al passaport per poder elaborar els comptes.
El govern ha de menester el vot favorable o com a mínim l'abstenció de Vox per aprovar-ho i en aquestes hores a la que comenci el ple, just ha de començar a les 9, sembla més que complicat perquè les trobades d'aquest dilluns no han donat fruits. Les dues parts, però, no descarten una sorpresa de darrera hora.
I la Conselleria d'Agricultura fa una crida a la tranquil·litat davant del brot de pesta porcina africana detectat a la província de Barcelona. Estan pendents de la informació que els pugui donar demà les autoritats catalanes i el Ministeri d'Agricultura en el comitè del SASV, que és el Sistema d'Alerta Sanitària Veterinària, per saber si actualitzaran les mesures.
De moment han comprovat els moviments dels porcs procedents de Catalunya de tot l'any. Així ho ha explicat el director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández, fa només uns minuts en una entrevista a l'informatiu Matí.
Para saber si teníamos algún riesgo, hemos comprobado que no, que las últimas entradas son del mes de octubre. Hay que recordar que el periodo de incubación es entre 4 y 19 días, por lo tanto, si las últimas fueron en los primeros días de octubre, pues ese periodo de incubación ya ha pasado, es decir, tranquilidad absoluta en este momento.
I avui hem estat al mercat de Pere Grau de Palma, on els carnissers asseguren que els preocupen les possibles conseqüències de la crisi sanitària durant la temporada de Nadal.
Sempre hi ha gent que té un pot de psicosis, però majoritàriament no és així.
Carn en general no, l'únic que sí que han comprat per congelar és porcella, perquè si la compren ara, la compren per la setmana de Nadal, se poden estoviar de 25 a 30 euros. L'únic que saben un mes, un parell de porcelles, però el de més no.
I els Ministeris de Treball i de Seguretat Social acaben de publicar les dades d'atur registrat i d'afiliació a la Seguretat Social corresponents al mes de novembre del 2025.
I segons aquestes dades que s'han publicat fa només uns minuts, a les Balears al mes de novembre hi havia registrades a l'atur 30.200 persones. És una pujada d'un 9% si ho comparam amb l'octubre normal en aquesta època de l'any, en què molts treballadors de la temporada d'estiu se'n van a l'atur. En canvi, baixa aquestes dades d'atur si ho comparam amb fa un any, amb el novembre del 2024. Ho fa un 3,44% de descens.
I també baixen aquestes xifres de l'atur en comparació amb l'any passat i l'Audiència Nacional ha obert diligències prèvies per la querella presentada per Esquerra Unida i pel Partit Comunista contra les detencions de membres de la flotilla per part d'Israel. Els fets varen passar a l'octubre, quan l'exèrcit d'aquest país va interceptar les barques que navegaven rumb a Gaza per dur-hi ajuda humanitària.
La interlocutòria del jutge Francisco de Jorge demana a la Fiscalia que es pronunciï de si ha d'admetre la querella contra els alts càrrecs civils i militars d'Israel responsables de la detenció. També s'han obert diligències prèvies amb una altra querella presentada en aquest cas per un grup de 5 particulars, entre els quals la mallorquina Reia Rigo.
I el rei emèrit Joan Carles I ha difós un vídeo a les xarxes socials en què el poden veure assegut tot sol davant d'una gran bandera d'Espanya i ha enviat aquest missatge als més joves just quan fa 50 anys de la monarquia.
Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo. Gracias por escucharme. Un fuerte abrazo.
A propòsit d'això, la Zarzuela considera que aquesta gravació no era ni necessària ni oportuna més. Remarquen que no entenen quin és l'objectiu de l'emèrit en aquest vídeo. Arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Passau una bona jornada de dimarts.
Més informació a ib3notícies.com.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia amb Marta Grau.
Bon dia i benvinguts al dia. Són les 9 i 4 minuts, 13 graus de temperatura en aquests moments, un dimarts amb fred. L'Agència Estatal de Meteorologia preveu una setmana d'inestabilitat quant al temps, sobretot aquí al nostre arxipèlag, hi haurà possibilitat de pluges cada dia fins divendres i a partir de dissabte tindrem un nou gir que ens durà un clima més tranquil. Temperatures que es mantenen baixes per aquestes dates, amb mínimes que podrien aconseguir valors poc habituals, especialment durant el vespre. Avui, com dèiem, és dimarts, dia 2 de desembre, se celebra en el Parlament la votació sobre el sostre de despesa, un requisit indispensable per a la futura aprovació dels pressupostos. El ple comença just ara, a les 9. Tot d'una compartirem les imatges en directe d'aquest dia rellevant. Joana.
Sí, un dia important, Marta, efectivament. Bon dia. Avui sabrem si hi haurà pressupostos nous per a l'any que ve o no. El govern depèn del vot favorable o, si no, de l'abstenció de vots per aprovar-los i, de moment, les dues parts no han arribat a cap acord. Això sí, de fet, el portaveu parlamentari del Partit Popular, Sebastià Sagreres, assumeix que el sostre segurament de despesa no tirarà endavant. Tot i això, tant ell com Manuela Cañadas de Vox asseguren o no descarten un acord en el darrer moment. Així que han de dir que avui és un dia clau en el Parlament per aquest sostre de despesa. El govern haurà de prorrogar, si no, els comptes actuals fins a dia 1 de gener, però ho pot seguir intentant. Els actuals es varen a aprovar el mes de juliol, recordem-ho. La presidenta del govern, Marga Proens, per part seva demana al Partit Socialista i també a Vots que pensin en clau balear per poder aprovar el sostre de despesa demà, avui al Parlament.
Des del govern negociam només, i tal vegada som els units que ho podem dir, negociam només en clau autonòmica i pensant per la gent d'aquí i pensant per ciutadans de les Illes Balears. Si hi ha altres partits que negocien en clau estatal o en clau nacional, són els que hauran d'explicar el seu vot, no jo.
També dia important aquest 2 de desembre perquè just fa 12 anys de la desaparició de Malena Ortiz, Joan.
Sí, diumenge la Pineda de Santa Ponsa va tornar a l'escenari per recordar la seva absència. Natàlia Rodríguez, la mare de Malena, insisteix, vol que no decaigui la recerca entorn de la seva desaparició. No ens podem ni imaginar la impotència i la ràbia que suposen viure dins aquesta incògnita. Són 12 anys en què les investigacions no han pogut arribar a aclarir què va passar aquell fatídic 2 de desembre quan es perdia el rastre de l'adolescent. Tant la mare de Malena com la padrina demanen que no es tanqui la investigació i reclamen més mitjans per poder saber què va passar realment amb ella. Les investigacions varen concloure que algú es va ferir a dur-la en cotxe a algun costat i que Malena va pujar de manera voluntària o que coneixia la persona que conduïa. Els investigadors descarten que entrés per la força, ja que hi havia un vehicle de la policia local de Calvià aturat molt prop de la zona, la qual li varen perdre la pista. Avui parlarem amb Natàlia Rodríguez, mare de Malena, a partir de les 10.
I també parlarem d'altres qüestions en aquestes 3 hores de programa que ens queden per davant. Atenció, perquè abordarem un tema que tal vegada se'n parla poc, ser fadrins a partir dels 40 anys. Avui no tenir parella després d'aquesta edat pot representar independència emocional, maduresa afectiva i la decisió de prioritzar el creixement personal abans que, per exemple, una parella estable.
Sí, perquè abans, recordem-ho, Marta, quan hi s'associava a tenir qualque defecte o tenir, per exemple, mal caràcter, no? O que ningú te podia aguantar, depenent del que la gent pensava, però avui sembla que tot el contrari. Estar solter o fadrí després dels 40 pot tenir molt de significats, depenent de la teva història i de les eleccions de cada persona. Fins i tot, estudis que asseguren que les persones fadrines són més felices. Recordem que estan parlant de moltes persones. A Espanya hi ha al voltant de 14,9 milions de fadrins i fadrines, la qual cosa representa el 36% de la població adulta, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. I a més, aquesta xifra ha crescut en els darrers anys. Ha reflectit també una tendència social cap a la solteria com una elecció personal basada en la recerca de la llibertat i també de l'autonomia. Fredins del món, per tant, aquesta informació vos interessa. Després parlam d'aquesta qüestió amb la psicòloga i sexòloga Susana Iborra.
9 i 9 minuts és l'hora exacta, una hora capicua en la que fem la nostra reflexió. Quina és la frase del dia, Xisco Nadal?
I d'avui la frase del dia, Marta, bon dia, és de Malcolm X, que va dir que la frontissa que grinyola és la que aconsegueix que li posin oli. Una mica com el pròxim protagonista d'avui, que en les seves memòries ha fet grinyolar, podríem dir, totes les portes de la zarzuela.
Però no m'ho contaràs fins que no te digui de què parla tothom, Xisco Nadal.
I don Marta Garau, avui no hi ha dubtes del darrer vídeo que el rei emèrit ha compartit a YouTube amb perles com aquesta. Mirau.
La monarquía ha jugado un papel esencial en toda esta transición. Una posición institucional y de relaciones en las que hemos conseguido conectar a España con el resto del mundo. Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo.
El rei emèrit Joan Carles I, ja ho heu vist, ha difós un vídeo a les xarxes socials en què el podem veure assegut tot sol davant una bandera d'Espanya. I ha enviat aquest missatge als més joves de la casa, just quan fa 50 anys de la proclamació de la monarquia a l'estat espanyol. El va gravar ara fa un parell de setmanes, precisament, al seu país, i és el primer missatge que publica el rei emèrit d'ençà de la seva abdicació. Reconciliació, en el seu llibre de memòria, et surt a la venda aquesta setmana, de fet demà, i el rei s'ha de promoció amb aquest vídeo enregistrat davant un croma i amb una bandera d'Espanya gegant, hem de dir, amb una estètica una mica cutranga, si se me permet l'adjectiu. La Casa Reial s'ha pronunciat, cosa que no sol fer habitualment, i ho ha fet amb rapidesa. Han dit que ni sabien que s'havia fet aquest vídeo i que consideren que aquesta gravació no era ni necessària ni oportuna. A més, remarquen que no entenen quin és l'objectiu que pot tenir el rei emèrit amb aquesta gravació en el que la qual acaba demanant, com ho pogut veure, que els joves donin suport al seu fill, el rei Felip VI. Com valorau l'experiència youtuber del rei emèrit? Molt bro, t'he de dir, davant un croma, amb una bandera d'Espanya al darrere, que jo no descart que hi hagi altres vídeos amb altres imatges, perquè t'ho imagina't que darrere li posen, jo què sé, un plat de sushi. O li posen, jo què sé, unes palmeres. I
espera
va,
que encara sortiran els nens
clar,
amb aquest croma.
És que, estimada, és que d'aquest croma...
Si és que idees,
jo favor. Crec que clama el cel, eh? Maroto, tu com valores aquesta proclamació?
Jo, més enllà de la poca qualitat del vídeo, del croma i d'aquest tonatge de la mà de la bandera d'Espanya darrere, pens que, per fer, qui està assessorant en el rei emèrit. No sé si deu ser en Froilán, que, no sé, que li fa aquestes recomanacions en pla bro, en pla youtuber, però penso que no li fa cap favor. Evidentment, Sarsuela tampoc no està massa d'acord, i d'aquí que hagin tot d'una dit que no era ni oportú ni tenia ni idea, no, d'aquest vídeo. Per favor, rei emèrit, deixa de fer vídeos, deixa de fer una mica ridícul, que és allò que crec que estàs fent.
El problema és com subratlla una vegada i una altra la importància del seu llegat, que jo crec que aquest vídeo és allò que era la finalitat última que tenia, que era recordar una vegada més que la democràcia va arribar a l'estat espanyol per, entre d'altres, la feina del rei emèrit. Ferrés, tu que també ets especialista en xarxes, com valores aquest vídeo?
M'interessen diverses coses, perquè dius que l'has penjat a YouTube, m'agradaria saber quin perfil ha penjat aquest vídeo, no? Quin perfil de youtuber té? Juan Carlos Turrey, Juan Carlos de King, no? És a dir, vull saber...
Rey guió baixa, youtuber.
Per això, sí, m'interessa això, perquè clar...
Tu rei, tu emèrito.
Tu emèrito, però tu barra baja
King.
No,
perquè no li agrada.
Ah, veus? I després...
Rei padre, li agrada.
M'interessa una altra cosa. Té molt clar que a partir d'ara, a partir d'aquesta bandera d'Espanya onejant de fons, ha creat una tendència a la qual jo no acceptaré un missatge nadalenc del rei Felip sense la bandera de fons. És a dir, crec que ja s'ha acabat la fotografia que hi ha familiar. Crec que a partir d'aquí s'ha creat una tendència. Deman, des d'aquí a Casa Reial, que el manco, el missatge de Felip
VI... Una tendència magra.
Això, però és tendència. Perquè... El manco jugant amb els cromes. És a dir, ell ha obert una porta... Sí.
No me pensava mai dir aquesta frase a les 9 i quart, però va més allò que coneixes que mal per conèixer. No sé com se traduiria, perquè en castellà seria vale más bueno conocido que malo por conocer, o malo conocido que bueno por conocer, no? Sí. En català no sé com seria aquesta frase, però va més que segueixin fent els vídeos així
jo
com
no,
els
han
fet fins ara.
Jo no sé si vendré a Espanya,
però...
Un,
jo n'espero... Ara que diuen croma. Jo n'espero un amb el rei dins un ballem.
Per exemple.
Sí.
No, però recreant-ho amb el croma darrere d'un ballem.
Jo, es ballem i ja una mica... És que fins i tot, si m'apura't, si haguéssim pagat uns euros per fer aquest vídeo. Perquè el que transmet aquest vídeo és que és barat.
Però tu li va demanar... Que està dins casa seva?
Clar, això... Oh. No, se van registrar a Espanya, els vídeos, segons publicaven alguns diaris.
Li va demanar en Froilán.
Però si el manco hagués fet realitat augmentada i l'haguessin vist passejar per enmig d'una recreació de sarsuela o de les pàgines del llibre, no ho sé, una cosa una mica original.
Però, no clar, creus que hauria... Segur que l'haguessin criticat igual, primer pel contingut del vídeo, perquè no oblidem que és un vídeo que quasi el rei se troba de campanya. No?
Sí.
Després posa en compromís el rei Felip VI fent aquestes coses, perquè el que crida l'atenció és que sarsuela no se sol pronunciar, ho ha fet ràpid i ha dit que realment no és un vídeo oportú. O sigui que això tal
ni oportú,
vegada és el que crida...
Ni oportú, ni necessari.
Exacte.
I que des de sarsuela desconeixien absolutament l'existència d'aquest vídeo.
I després
de
afegim que també... Qui?
No, Letícia.
Ah, no, en aquest tema encara no entram. Però a partir d'aquí sorgeixen moltíssimes preguntes, no? Primer la promoció del llibre i després com aquesta espècie de campanya de neteja de la seva imatge, perquè el missatge va dirigit a la gent jove i vol que la gent jove sepi el que va suposar la seva figura.
I repeteix una vegada més que ha fet aquest llibre perquè la gent no oblidi la història com va anar i una mica per donar la seva versió. És a dir, jo crec que mai qualcú ha necessitat tant reivindicar-se com en aquest cas el rei emèrit. Ara, no sé si la reivindicació passa per fer vídeos d'aquest tipus. A mi me dius, aquest vídeo el fell xoques mentre se m'ajunta els de pizza a casa seva. Mira, m'és igual. Però del rei emèrit, del rei pare, esperaves una altra cosa. D'entrada esperava silenci. Recorda'm.
Exacte.
Ja no passa anomalia que suposa que un rei que fins fa una hora estava en exercici i publiqui les seves memòries. Un rei que hagi donat no sé quantes entrevistes parlant de tot allò que li han demanat. Un rei que publica vídeos amb una bandera. Mira, és que només li faltava que li posessin viceversa. Tu piel morena sobre l'arena mentre sonava les seves paraules. No ho sé, és que troc que tot cutreja molt i mira que jo no és que sigui especialment monàrquic, però entenc com el rei amb exercici, no crec que li faci molta gràcia veure com estan degradant la institució que ell regna, en aquest cas.
Per això, tal vegada s'han pronunciat i ho han fet de forma tan ràpida. De totes maneres, així com hi ha dies que tenim dubtes sobre de què parla tothom, avui no hi havia dubte perquè les xarxes van plenes sobre aquest missatge del rei publicat a YouTube. Començam el dimarts amb la bona companyia d'Iker Hernández als comandaments tècnics, Anas Barnissú, Valentín Iconaro, Miguel Rosselló, Robert Mercè i Yolanda Ruiz a la producció. Començam el dimarts.
El dia, amb Marta Grau.
Nou i 17 minuts, comença la nostra tertúlia. Saludam a les periodistes Nekane Don Blas i Anna Mascaró. Bon dia.
Hola, bon dia.
L'empresari i consultor José Manuel Barquero, bon dia.
Bon dia, Marta.
I avui tampoc hi ha dubte, així com no teníem dubte, de la qüestió de què parla tothom, que és aquest tema que triam perquè crides atenció, avui tampoc tenim dubte de quin és el tema d'actualitat per excel·lència. Com no pot ser d'una altra manera, l'aprovació o no dels pressupostos. Dia 2 de desembre se celebra aquesta votació sobre el sostre de despesa, requisit indispensable, com dèiem, per aprovar aquests pressupostos. És un dia clau per saber si se tirarà cap endavant. El govern depèn del vot favorable o l'abstenció de Vox per aprovar-los i, de moment, les dues parts no han arribat a un acord. De fet, el portaveu parlamentari del Partit Popular, Sebastià Sagreras, assumeix que el sostre de despesa no tirarà endavant. Així tot, tant ell com Manuela Cañadas no descarten un acord de darrera hora. O sigui que jo vos demano primer per aquesta qüestió. Podria haver un acord de darrera hora? Comença per tu, Anna.
Home, podria ser-hi. Per poder, ara, aquestes setmanes, jo, la meva sensació és que no hi ha hagut cap avanç ni cap demostració de que de les negociacions s'intensifiquessin o s'acordés algun serrell o realment alguna de les dues parts es prengués seriosament aquestes converses. Jo crec que ara com ara no sembla que s'aprovi.
Nekane, acord de darrera hora, de darrer moment, que podria... No. I per què sorgeix aquesta, de sobte aquesta interrogant, no?
Que no,
les informacions apunten...
És que a veces no hay que hacer caso a todo lo que dicen los políticos.
Val.
Ni los periodistas.
Bueno, los periodistas a veces tenemos que publicar lo que dicen los políticos. Exacto. Sabiendo que lo que dicen es, no diré más, una mentira. Pero no es cierto, no se está negociando nada, no va a haber un acuerdo de última hora, no va a haber acuerdo, o sea, no ha habido, de hecho es que no ha habido una negociación, ya lo he dicho aquí alguna vez, no ha habido negociación, no se va a aprobar el techo de gasto. Igual me equivoco, ¿eh? Pero yo diría que no se, bueno, diría no, estoy segura de que no se va a aprobar el techo de gasto y la evidencia es de que el gobierno está haciendo los presupuestos, no está perdiendo el tiempo en hacer un presupuesto que no se va a aprobar. Entonces, mi pronóstico, no se va a aprobar el techo de gastos y las apuestas van uno a uno. ¿Cómo es esto de que cuando te arriesgas mucho ganas mucho? Pues yo no ganaré nada de dinero porque seguro que todo el mundo está convencido de que no se va a aprobar el presupuesto.
És que recordem que quan el govern va aprovar, va aconseguir in extremis aprovar els pressupostos de 2025 el mes de juliol, ja els va presentar dient que no tenia cap inconvenient en prorrogar-los. Mm-hmm. Vull dir que, clar, incentius per tirar-los endavant a costa de sessions importants que li exigeix un soci extremista, no crec que els atengui.
Sí, yo, perdón, es que esa es la clave, perdón, ¿eh? Creo que no, que el PP ya no quiere ceder más ante Vox.
No sé si en Nápoles hay el milagro de San Genaro, no. Pues aquí a lo mejor también se licúa la sangre de alguien y hay, no sé, yo lo veo complicado, pero bueno, dos apuntes. Primero, en los primeros presupuestos que aprobó el gobierno Proens, en la primera vez que llevó el techo de gasto al Parlamento, el gobierno de Proens se lo tumbó, Vox, no sé si os acordáis.
Sí, sí.
Y luego hubo una...
Con una, segunda... perdona que te interrumpa, con una activa participación de Manuela Cañadas, sí. ¿No es cierto?
Y Doña Rivas, bueno, era cuando estaba un poquito sí. más... compacto que ahora el grupo de Vox. Pero bueno, más allá de lo que suceda, ya que todo apunta, por supuesto, que no saldrá esa votación, yo creo que el problema que se está encontrando, porque decíais que no han negociado, el problema que se está encontrando el gobierno de Proens es que no hay una interlocución clara en estos momentos con Vox. Primero, por cómo es la situación interna del grupo parlamentario de Vox, que está, ya no sé cuántos quedan, porque entre unos que se han ido, otros que están pero que no se hablan, etcétera, es muy complicado. Y sí es verdad que yo creo, esto creo, que lo que se ha deteriorado profundamente es la relación personal con la actual portavoz de Vox. Yo creo que ahí sí que ha habido una serie de desencuentros o de engaños o de mentiras o de giros de última hora y se ha roto la confianza. Se ha roto la confianza desde el gobierno en esa portavoz de Vox, que es Manuela Cañadas. Claro, eso dificulta muchísimo avanzar en una negociación como esta, que es compleja, porque como bien decís, esto ya implica estar negociando los presupuestos. No solo se negocia el techo de gasto, evidentemente. Con lo cual, yo no soy optimista. En cualquier caso, todos nos apresuramos a decir hace unos meses que aprobado el presupuesto de 2025, pues prácticamente tenía la legislatura salvada, porque sería prorrogar solo un año los presupuestos, porque el siguiente es año electoral.
També és interessant afegir en aquest anàlisi, que és molt encertat, dos elements. Un, les directrius de Vox a nivell estatal, que cada vegada se fan més manifestes. I si miram el panorama estatal, les relacions de PP i Vox són dolentes ara mateix. I en segon lloc, que el govern, la presidenta, quan va accedir en el poder en el 2023, ja preveia aquest escenari, ja preveia que les relacions amb Vox s'anirien desgastant conforme s'acostassin les noves eleccions de 2027. I la previsió de l'executiu era tirar endavant el màxim número d'iniciatives legislatives, a diferència de lo que sol passar habitualment en els dos primers anys de legislatura, preveient que en el any i mig darrer ja se aniria desplaçant a una situació de bloqueig i de distància amb el seu soci.
Ah, però fíjate, yo en esto, que tienes toda la razón, fíjate que yo tengo dudas de que aquí, en estos momentos, hay una estrategia clara desde Madrid de tumbar los presupuestos o de no aprobar nada. Fíjate que no lo tengo tan claro. Ha habido un impasse, además, con todo este tema de la negociación en Valencia. En fin, bueno, todos estos casos, no sé, ahora comentaremos en Madrid, que está tan movido el avispero de la corrupción en Madrid y todo esto. Yo no creo que haya una estrategia clarísima ahora de tumbar aquí esto. Yo, fíjate, me fijaría más en la clave local. Han sucedido cosas, es decir, acuerdos que estaban cerrados, en el último momento ha habido un giro en la posición de voto de Vox.
¿Y qué también podría pasar?
¿Podría pasar al revés? Yo creo que no, yo por eso decía lo del milagro.
No, perdona.
Lo del milagro de San Genaro, pero no lo veo. Lo que pasa es que sí que creo que cuando digo, es decir, ha habido el proyecto del decreto de aceleración de proyectos estratégicos. Eso estaba pactado hasta la última coma. Y 10 minutos antes de entrar allí se descuelgan con algo del catalán, creo.
Perdona que te diga.
Que no tiene nada que ver, absolutamente.
Que te interrumpa y te preciste. La negociación y el pacto se alcanzó con la vicepresidenta de Vox.
Exacto.
Que es Melina Merkel. Mm. Y quien rompió el acuerdo fue Manuela Cañadas.
Exacto.
Lo digo por eso, que ahora que dices que puede haber un giro de última hora, que preguntaba Marta, puede haber un giro de última hora peor. Quiero decir que no será mejor. No, porque todos los giros de última hora que ha habido con Vox siempre han sido después de una negociación. El giro ha sido la ruptura.
Yo veo más ahí el problema que en un bloqueo estratégico desde Madrid,
sí,
creo.
En cualquier caso, perdón, yo coincido con los dos en que efectivamente aquí tienen un problema el gobierno, que no tiene la interlocución con Manuela Cañadas, no funciona, pero también es verdad, no nos vamos a engañar, el gobierno no ha hecho ningún esfuerzo por ni siquiera aprobar este presupuesto, no lo ha hecho. Ha sido comedia desde el minuto cero. Presenté el techo gasto porque lo tenia que presentar, però no ha habido voluntat real de aprovar el
pressupost. Escoltam, si vos sembla, senyal en directe, intervé ara José Luis Mateo, conseller d'Habitatge, perquè recordam, entre dels temes dels quals s'aborden avui és la negociació sobre la llei d'obtenció de sòl. Ho escoltam i tot d'una reprenem la conversa.
Un aumento del 50% del parque actual del IBABI, y cifra que continuará creciendo, no se preocupe. Pero bueno, sigan dando lecciones, como si el problema de la vivienda no fuera con ustedes. Como si no hubieran tenido nada que ver durante 8 años. Y es más que obligado a analizar qué se hizo y, sobre todo, qué no se hizo durante esos 8 años. Y ya que hablan de ejecución presupuestaria, veamos, vamos a hablar. Por ejemplo, veamos si apuestan ustedes por la rehabilitación de viviendas y por mejorar la eficiencia energética. Datos. De los 29,5 millones de euros que tenían asignados de fondos europeos, el anterior gobierno había concedido la friolera de 1 millón de euros. Uno. La cifra era de 1,3 millones concedidos antes de octubre de 2023, cuando el actual gobierno realizó una campaña para reactivar la gestión de esta convocatoria. Datos actuales. De los 29 millones iniciales del presupuesto asignado, se aumentó la dotación hasta 66,6 gracias a que se cumplieron los objetivos marcados por el Ministerio por parte de este gobierno a fecha 31 del 12 del 24. Por lo tanto, actualmente este gobierno ha concedido 57,5 millones.
I este està intervenint José Luis Mateo, conseller d'Habitatge. Recordem que, a banda de l'aprovació del sostre de despesa, també s'aborden altres qüestions, com, per exemple, aquestes, les negociacions sobre la llei d'obtenció de sòl. I just a l'inici de la intervenció es referia al pla de xoc, el qual consisteix en construir més de 1.200 pisos. L'executiu comença l'any que ve unes obres del 90% de les promocions d'immobles que té projectades. Són promocions que es faran a solars cedits per part d'ajuntaments d'arreu de les illes, a l'IBABI. Un d'ells és a Maria de la Salut, entre d'altres, però se referia en concret a aquest parc d'habitatges de 1.200 pisos. Aprofit per demanar-vos també per aquesta qüestió. És un tema important, el de l'habitatge, que podem relacionar, si vos sembla, ara que parlàvem d'altres qüestions a banda del sostre de despesa, una de les majors preocupacions és l'habitatge. Es referia el conseller José Luis Mateo en aquestes noves promocions. Què vos sembla? És una xifra important, 1.200 pisos. És anecdòtica si la comparam amb la demanda existent? És una primera passa endavant, un fet positiu? Com la valorau?
Bé, jo crec que per relacionar amb el tema sostre despesa és interessant que el dia abans de que se tombi sostre despesa el govern faci un anunci d'aquesta magnitud, no? També veus un intent del govern d'evidenciar que s'està movent malgrat els bloqueig en el Parlament. Sobre el tema d'habitatge, la presidenta ja va plantejar un pla de xoc que preveia la construcció de 7.000 pisos, de 7.000 habitatges. Ara, a través de Sivavi, parlen de 1.200 pisos més. Jo diria que el govern ha impulsat bastants canvis legislatius i bastants programes per intentar mobilitzar la situació de l'habitatge, que en això també s'afegeixen les diverses rebaixes fiscals, però el problema que té és que els resultats d'aquests canvis legislatius i normatius van per bastant llarg i és difícil fer una anàlisi i fer una rendició de comptes de secció de govern ara com ara. Crec que veurem els fruits en uns quants anys.
Sí, yo coincido totalmente con Ana. Creo que efectivamente el gobierno está haciendo mucho, está tomando muchas decisiones en materia de vivienda y efectivamente esta es una cuestión tan grave que se necesita un goteo, ¿no? De ideas, de iniciativas, de propuestas. El gobierno lo está haciendo, pero efectivamente los resultados son ahora mismo escasos. El anuncio de que van a construir 1.200 viviendas de momento es un anuncio. Yo espero que sea una realidad, porque supondré que el parque actual de vivienda pública creo que son de 2.500 pisos, por lo tanto se incrementaría prácticamente en un 50%, y esto es una extraordinaria noticia, pero creo que también hace falta actuar en el mercado de las clases medias, por decirlo de alguna manera, que ya no existe, bueno, que son estos trabajadores asalariados, pero ahí es donde creo que está el gran problema. Efectivamente hay un problema de acceso a la vivienda para las personas que tienen menos ingresos, pero también lo hay en las clases medias. Y luego yo ahora, escuchando al conseller José Luis Mateo, creo que el PSOE ha tardado más de 2 años en darse cuenta de que ha perdido las elecciones, pero el gobierno está tardando tiempo en darse cuenta de que les ha ganado, ¿eh? El gobierno ha ganado, es la responsabilidad ahora. Es verdad que hay que mirar al pasado y es verdad que hay que decir que durante 8 años también se hicieron cosas que tampoco funcionaron. Se aprobó una ley de vivienda pionera de momento el gobierno la ha tocado. El gobierno de Prodes no ha tocado la ley que aprobó Francina Armengol, pero bueno, vamos a dejar de el tú más de creo que el gobierno tiene que empezar a mirar hacia sí mismo, no hacia la oposición.
Yo, en esa línea que apuntaba un poco ahora en el CANE, yo escucho a conseller y a los representantes del Partido Socialista cuando intervienen en el Parlamento y de cualquier otro partido. Y, bueno, primero, yo creo que todos coinciden que es el gran problema. El gran problema de Baleares es la vivienda. Por encima de todos los demás. Y mira que hay problemas, ¿eh? El tema de los salarios y tal. Pero al final todo tiene que ver con un proyecto de vida, con una vida digna, con que la gente, no solo las que tienen ingresos bajos. Es decir, hemos comentado aquí, hay una persona que es funcionaria y que tiene una pareja. Es que no pueden acceder a una vivienda a un precio asequible, pagar una hipoteca razonable cada mes. Es imposible, ¿no? Entonces, si todo el mundo está de acuerdo en que ese es el gran problema, a mí me cuesta creer que sea imposible que los partidos, sobre todo los dos partidos que han gobernado esta comunidad durante muchos años, se pongan de acuerdo en temas básicos, como por ejemplo acelerar el desarrollo del suelo que ya está previsto para hacer vivienda, el suelo urbano y el urbanizable. Es decir, no puede ser que se tarde 20 años en desarrollar una urbanizable, por el tema del plan, por no sé qué, por el informe, es que no puede ser. Es decir, si al final hay un análisis común, luego habrá diferencias en que hay que poner más suelo y hacer más vivienda de precio asequible, me cuesta creer que no haya un espacio de entendimiento para que eso se impulse. ¿Por qué? Porque es evidente que en 2 años no hay medida estrella que haga que brote del... No, es que eso es imposible, esa solución mágica. Con lo cual, la legislatura que viene, pues seguirá gobernando la señora Provenç, si se presenta a las elecciones y obtiene apoyo suficiente. Habrá un partido de izquierdas gobernando, es decir, no hay muchas más posibilidades, ¿no? Entonces, esos mandazos cada legislatura o cada 8 años, yo creo que retrasan la solución del problema. Y ahí sí que creo que haría falta un poco más de altura de miras e intentar hacer un discurso menos partidista, porque tiene razón Nekane, que el gobierno no puede hacer de oposición a la oposición, que es algo que vemos cada día en Madrid, espantosamente lo vemos, pero es que el Partido Socialista, la oposición, también tiene que hacer un planteamiento responsable. Primero, asumir lo que no ha hecho, y segundo, lo que no ha hecho, pues habrá que empezar a hacer algunas de esas cosas que no ha hecho.
El problema és que amb el tema de l'habitatge, encara que Esquerra i Dreta puguin estar d'acord amb el diagnòstic, les solucions que plantegen són completament diferents des d'un punt de vista ideològic. L'Esquerra té un plantejament més intervencionista i la Dreta té un plantejament més de col·laboració amb les patronals, amb la propietat privada, de construir, d'aixecar traves...
Bueno, construir, no. Tienen que construir todos.
Sí, però requalificar terrenys, per exemple, és un tema bastant delicat. De fet, fins i tot s'han trobat amb discrepàncies amb Vox. Avui el conseller d'habitatge està compareixent perquè Vox se va enfadar per la llei d'obtenció de sol, perquè considerava que el PP...
Manuela Cañadas.
Bueno, Manuela Cañadas, el portavoz de Vox en el Parlamento.
Yo me refiero,
¿no?,
a eso, que entrando en lo que tú dices. Es decir, si aquí más o menos se ponen de acuerdo los expertos, es que hay un déficit de 20.000 viviendas. 20.000 viviendas, se dice pronto, 20.000 viviendas. La izquierda realmente cree que se pueden construir 20.000 VPOs. Yo creo que la izquierda ha comprobado que no es capaz solo la iniciativa pública de cubrir ese problema. Entonces, habrá que buscar una fórmula mixta.
I no només passa per la construcció, els habitatges buits, per exemple, que podríem plantejar aquí. Tal vegada això portaria la balança que no tot és construcció. Ara vos seguim abordant el tema de l'habitatge i altres qüestions, però m'heu de permetre que faci una petita pausa per publicitat. A la ràdio escoltam el bisturí de Javier Alarcón i tot d'una reprenem aquesta tertúlia.
Tres ràdios. Jocna. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día no es solo vivir, es encontrar la respuesta a cómo y últimamente sobre todo dónde. Algo que solo puede imaginarse cuando existe el qué, cuando existe la posibilidad de que se cumpla el deseo de hacer. El hágase, que alguien lo construya. Si la duda del debate, la duda de la legislatura, era si el nuevo gobierno que iniciaba la presidenta, la señora Proens, podría acometer el desafío a la falta de vivienda, si pondría en jaque a toda la dejadez, la omisión y el tiempo perdido para toda esta comunidad autónoma que dejaron aquellos chicos del 15-23 que iban a salvarnos de todo, va llegando la respuesta. Una vez visto el quién en la comparecencia de ayer de la presidenta del Gobierno frente a la representación de los alcaldes, tenemos la oportunidad de saber más detalles del qué, del cuándo y del cómo, pero sobre todo del para quién. Novedad donde las haya, porque se dice sin tapujos que se trabaja para el de aquí, para el residente. Valeres first, que diría aquel. Plan de choque de 228 millones de pavos construyendo vivienda para los de aquí, dice el titular. Rebajas fiscales para jóvenes y 1.212 más un piso, 1.213 para los que no creen en el malfario. Tramitación express en 30 municipios con inicio de construcción en el año 2026. Un aumento de la vivienda pública y balear que duplica el que había, hasta más de 2.500 unidades. Palabra y compromiso político y público para ir construyendo lo que somos, como para no querer ser balear. Y ya mañana. Siempre en casa. Más. Mother has to unhitch it. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
9 i 37 minuts, continuem aquí a la nostra tertúlia, a través de la ràdio, a través de la televisió i en la bona companyia de les periodistes Anna Mascaró, Nekane Don Blas, l'empresari José Manuel Barquero i molt de temes. Avui un per damunt de tots, que és la votació del sostre de despesa. A la part televisada estem compartint imatges del senyal en directe del Parlament, on sortirem d'aquesta incògnita, tot i que alguns apunten que no és cap incògnita, sinó que simplement no s'aprovaran aquests pressupostos. I derivat d'aquesta qüestió, estàvem en analitzant la darrera intervenció del conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, que parlava precisament sobre la llei de sòl i la construcció d'aquestes 1.200 promocions d'habitatge públic, la qual cosa també mos fa derivar a una altra qüestió que publicava la nostra companya Nekane Don Blas, precisament, i que té a veure amb habitatge, les noves rebaixes fiscals, perquè el govern ha aprovat noves rebaixes respecte a la compra d'habitatge, en aquest cas per joves. Una previsió és que no paguin l'impost de transmissió patrimonials, que és un 8% de l'habitatge, als menors de 30 anys que comprin immobles per valor de fins a 378.000 euros, que és una xifra molt alta, perquè, clar, quan parlem de mitjanes, és que anem a quasi 400.000 euros.
És que no s'ha aprovat todavía esta medida, perquè el que va fer el govern, no digo que sea una trampa, però com és conscient de que el pressupost, ja era conscient de que no va parar el pressupost ni el techo de gasto, per mucho comedia que se haya hecho, insisto, lo va a aprobar vía reglamento porque la ley le permite hacer una subida del tope, ¿no? Pero que, ¿a qué situación hemos llegado que se han dado cuenta de que 270.000 euros ya no basta para comprar un piso? En Ibiza, por ejemplo, han detectado que en Ibiza...
Y en Mallorca hay muy pocos.
Bueno, pero es que en Ibiza ninguno, ya no hay, no existen pisos a 270.000 euros. Entonces han tenido que subir. ¿Y qué joven de menos de 30 años puede meterse en una hipoteca de 378.000 euros? Yo me lo pregunto también, ¿no? ¿Por qué?
Yo me pongo a mi edad a... O sea, hago la, me pongo y para mí hubiera resultado imposible asumir una hipoteca de esta naturaleza.
Entonces, sí que se suma a mesures. O sigui, sí, una sí. cosa es que les mesures bastin o no.
Sí.
¿No? O puguin ser solucions,
mira, yo
però...
coincido con Ana en que, efectivamente, el diagnóstico de los... está clarísimo. Hay un problema de vivienda, falta vivienda y hay mucha vivienda vacía. Y las soluciones que plantean cada uno son distintos, pero cuidado. Porque si tú miras, si se mira, perdón, no tú, si se mira la propuesta que hace el gobierno central con el plan de vivienda, podría ser una fotocopia de lo que presenta aquí Marga Proems, ¿eh? Pero tal cual.
Comunes.
Y si escuchas a Salvador Illa, que tú y yo le escuchamos, construir, 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 eso sí, con el añadido de que efectivamente en Cataluña sí que se ha autorizado que los ayuntamientos pongan un límite a la vivienda, cosa que aquí ayer Proens ya dijo no. Sí. O sea, los ayuntamientos le han empezado a pedir a Marga Proens, déjame que yo limite el precio de la vivienda, de las subidas del alquiler, perdón, y Proens ayer dijo no, no os lo voy a autorizar. Y a mí esto también me chirría en una presidenta que es bastante municipalista y que deja en manos de los ayuntamientos las decisiones. En este caso ha dicho no. No os voy a permitir que pongáis límites al alquiler.
Fins i tot les requalificacions de terrenys a través de la llei d'obtenció del sòl la deixen mans dels ajuntaments. També el PSC no és el PSOE.
No.
És una altra cosa, té una altra sensibilitat en Salvador Illa, jo crec. Jo crec que està una mica més a prop de Proens en aquest tema. I després també, clar, hi ha el tema de del xoc frontal entre governs i la negativa total dels governs PP d'implementar estopall de preu de lloguers. Jo sobre aquestes rebaixes fiscals, clar, comentàvem que són diferents mesures, però clar, és una mesura de 378.000 euros que va dirigit a un tipus de persona amb un poder adquisitiu bastant alt. Això també marca la ideologia d'un govern, no? Quin tipus de persona, de ciutadà, intentes facilitar-li una mica la vida.
Bueno, yo no estoy tan de acuerdo en eso.
No,
¿eh?
Yo no he entendido esto.
Yo tampoco. O sea, el asunto es que como ahora mismo no pueden acceder a estas ayudas porque no hay viviendas de menos de 270.000 euros, lo que hacen es... O sea, no se cubrían, efectivamente. Bueno, estas son directas. Claro. Estas son directas. Las otras son ayudas al alquiler.
Pero...
Lo que hace el gobierno es decir, tenemos un tope que se puede beneficiar muy poca gente porque no hay precios a este piso, subimos el tope para que haya una banda ahí de gente que pueda acceder a estas ayudas.
Perdoneu-me un incís, i després si vos sembla reprenem aquesta qüestió, però anem amb una darrera hora respecte a l'arribada de diferents embarcacions. Des de delegació de govern confirmen que han arribat dues embarcacions corresponents a la jornada d'ahir dilluns. La primera d'elles amb intervenció de Frontex, asseguren, en coordinació amb el Centre de Coordinació per a la Vigilància Marítima de Costes i Fronteres de la Guàrdia Civil i amb Salvament Marítim. Però especifiquen amb la intervenció de Frontex. Repassant aquí l'arribada de les diferents embarcacions, que sol ser una comunicació que envia delegació de govern, no me consta que el manco a les darreres hagin especificat amb intervenció de Frontex, la qual cosa mos du a la reflexió que ens crida l'atenció que en aquesta arribada d'embarcació especifiquen que sí hi ha hagut intervenció de Frontex. Ara vos plantejo la pregunta, perquè aquí sí, altres no, estem parlant d'una particularitat o arribada diferent respecte a aquesta embarcació? És que ara actua i cada vegada que actua ho volen especificar? Vos llança aquestes preguntes, comença per tu ara, Anna.
Jo no sé si és com a conseqüència de la polèmica que hi va haver, no? Que el delegat del govern va dir que Frontex actuava, després un representant de Frontex ho va desmentir en declaracions a IB3. Sembla que hi ha diferències de criteris sobre què vol dir exactament en què se reflecteix l'actuació de Frontex a les illes.
Com interpretem que hagin especificat delegació de govern amb intervenció de Frontex?
Muy rápidamente. Frontex ha sido un organismo demonizado por una parte del gobierno de Sánchez, básicamente la parte de Sumar. Frontex es un organismo represivo, denunciado porque atenta contra los derechos humanos, etcétera, etcétera. El ministro de Interior, Marlaska, se ha negado a solicitar ayuda específica de Frontex, en primer lugar cuando hubo la crisis brutal de inmigración en Canarias, y segundo cuando esa vía, digamos, de acceso a través de Argelia se ha desviado hacia aquí. De ahí vino la declaración del delegado al gobierno, hasta que la nueva número 2 del Ministerio del Interior, que da la casualidad de que es mallorquina, Aina Calvo, se presentó aquí e hizo unas declaraciones con el delegado del gobierno detrás, que había que fijarse bien la carita que estaba poniendo, diciendo que, por supuesto, se va a colaborar con Frontex, se ha pedido ayuda, se ha pedido tal, no sé qué, explicó todo el tema cuando salió aquello de que solo había un avión en Málaga, que pasaba por aquí de vez en cuando, etcétera. Esto es la consecuencia clarísima de ese cambio de orientación. Evidentemente, aquí hay una ruta consolidada. España aporta miles de millones de euros a la Unión Europea, entre otras cosas, para financiar un organismo como este, que es para proteger las fronteras, no de España, sino de la Unión Europea, y España tiene fronteras marítimas de la Unión Europea, con lo cual, esta es la consecuencia, claro.
No, a mí me parece muy significativo que hayan precisado que ha intervenido Frontex, porque efectivamente yo
¿y
creo
por qué
que...
ahora, Nekane?
Sí, no. ¿O qué diferencia de la arribada de las otras embarcaciones?
Claro. No, han llegado cientos de pateras y no han dicho nada de esto.
Bueno, seguramente... Es verdad que ha habido un cambio de actitud, efectivamente, y ha habido... Pero incluso cuando la propia Dina Calvo era delegada del gobierno, había también una especie de... No, aquí no hay una ruta consolidada. Ahora está claro que la hay. Bueno, Frontex tampoco lo... Cuando le hicieron aquella entrevista a Frontex, tampoco él aseguró 100% que hubiera una ruta consolidada. Se había detectado un aumento de...
No, de fet, no va utilitzar les paraules per eso, ruta consolidada. Un increment notable.
Pero yo creo... A mí me parece muy bien que hayan precisado que está interviniendo Frontex, que es una forma de decir, no estáis abandonados, no os hemos abandonado. El problema es que... A partir de ahora vigilaremos en cuántas interviene Frontex y en cuántas no interviene Frontex. Y entonces veremos si es el avión que está en Málaga y viene de vez en cuando o realmente hay aquí una base de Frontex, porque no la hay en tierra, pero si hay más... si
se está... Que se deja de hacer ghosting a Frontex. Porque parece que no existía, ¿no?
No, pero yo no creo que haya sido tanto una intención de hacer ghosting a Frontex, ¿eh? Yo no lo creo. Yo creo que ha sido... El hecho de decir, no, Frontex no es la solución, lo ha dicho muchas veces el delegado del gobierno. ¿Qué pasa? ¿Poner Frontex esto es una barrera en el mar? No.
Pero es una ayuda, hay
sí, claro
recursos.
Que sí. Claro. Ahora, yo creo que me parece muy bien que especifiquen que ha sido Frontex, pero cuidado porque ahora vigilaremos.
Claro, porque
ha habido
por ejemplo,
una en Frontex y 57 que no ha estado Frontex.
No, i de fet, sabremos, en el mateix comunicat Nekane, que és aquest darrer, que just han fet fa poquíssims minuts, la primera de les embarcacions sí que confirma en intervenció de Frontex en coordinació de la Vigilància Marítima de Costes i Fronteres de la Guàrdia Civil. Però la segona, per exemple, no diu que sigui en intervenció de Frontex, tampoc amb una que ha arribat a Santanyí, no? Tampoc aquí ha intervingut Frontex, simplement la Guàrdia Civil i la policia local. O sigui que ara... hauran d'analitzar arribada per arribada.
Esto es quina... Esto es peligroso porque nos permitirá hacer un recuento.
Pero bueno. ¿Y qué fa diferente una arribada de una otra?
No, hay una precisión aquí que dice que sí, o sea, la primera ha sido detectada por un medio aéreo.
Exacto.
Por lo tanto, probablemente.
Exacto.
Y en la segunda es que han llegado a Cala Santanyí. O sea, no ha sido detectada.
En la cala. Claro.
Exactamente, han llegado a la cala, ¿no? Pero bueno, ahora veremos bueno, está bien, es interesante porque ahora los periodistas nos permitirá ver ha intervenido Frontex un 10% o ha intervenido Frontex en todo.
I confirmarà també la intervenció de Frontex a les Balears davant tota aquesta llau de dubtes, ¿no? I de tota la polèmica i també de la demanda, ¿no? De l'actuació d'aquest organisme.
I de que no havia confirmat en la última entrevista. Si leéis los informes, las memorias anuales que publica Frontex, que están en su web, tú ves cómo ellos tienen detectados los puntos de llegada, etcétera. Y donde ha intervenido Frontex de manera intensiva, se ve que hay unos cambios. No solo por Frontex, por otras políticas, como por ejemplo en Italia. Es decir, las políticas de Meloni, te gusten o no, te parezcan bien, mal o regular, eso sumado a los recursos que ha puesto Frontex a petición del gobierno italiano, pues evidentemente, o sea, todo ese aluvión de llegadas pues se ha desviado. És que això se ve
en
els números.
És una comunicació de delegació de govern que arribava avui a les 9:27 i que dins el recull d'aquestes arribades d'embarcacions, una d'elles confirmava la intervenció d'aquest organisme de Frontex. Són les 9:48. Escoltam uns consells que deuen nosaltres a través de la ràdio, a través de la televisió, perquè hem d'analitzar amb els nostres tertulians el darrer vídeo del rei emèrit publicat a les xarxes, en concret a YouTube. Tot d'una, després d'una petita pausa.
IB3 Ràdio és Dial. En Eroski hacemos mejor tu Navidad con la mandarina granel a 1,79 euros kilo, la patata granel a 1,79 euros kilo, el estofado de ternera balear al corte a 13,99 euros kilo y la sepia limpia a 12,50 euros kilo. Quien bien te quiere, hace mejor tu Navidad. Eroski contigo.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Tuve molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara conscienciar sa gent que era important fer qualque cosa, i per jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Aquest dijous, a les 8 del vespre, Seqüències Sonores 2 d'IB3 Música. La Sala Zero del Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de la Naira i Monjo Antiquat en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 4 de desembre, a les 8 del vespre, a la Naira i Monjo Antiquat, a la Sala Zero del Gremi de Palma. Seqüències Sonores 2. Un concert en directe creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de la Naira i Monjo Antiquat.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 9:51, sou aquí, al dia, i pendents d'un dels temes que probablement serà el que més escolteu al llarg de la jornada d'avui, la darrera publicació del rei emèrit i com ha difós un vídeo a les xarxes socials en el que podem veure el rei emèrit assegut tot sol davant una gran bandera d'Espanya en un croma enviant un missatge als més joves just quan fa 50 anys de la monarquia. Escolta'm un bocí.
La monarquia ha jugat un paper essencial en tota esta transició. Una posición institucional y de relaciones en las que hemos conseguido conectar a España con el resto del mundo. Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo.
És un vídeo que, com dèiem, publicat a YouTube, que coincideix també, perquè hem d'analitzar el context en concret, amb la publicació, per una banda, de les seves memòries, després de la intervenció en una entrevista a la televisió francesa, i clar, les reaccions no s'han fet esperar. També per part de Sarsuela, que ha estat relativament ràpida aquesta reacció, s'han pronunciat i diuen que aquestes intervencions no han estat ni oportunes ni necessàries. A més, remarquen que no entenen quin és l'objectiu del rei emèrit a través d'aquest vídeo que hi ha al darrere. Quin és l'objectiu? És la pregunta que vos planteig. Comença ara per tu, José Manuel. Per què un vídeo d'aquestes característiques, just ara?
Yo primero os explico cómo fue lo que yo vi ayer. A mí me entró el vídeo y lo primero que pensé es que era inteligencia artificial.
Sí, molta gent m'ha dit el mateix.
Pensé que era un meme. Sí. Y luego empecé a escuchar y digo, uy, no, es total. Y lo segundo que pensé es Adrabucat. Y lo tercero que he visto es la reacción de Zarzuela esta mañana, o que yo la he visto esta mañana, que es la misma que he tenido yo, que han pensado a Trabucat. Entonces, yo he pensado, qué importante es la gente que rodea a este tipo de personas.
Estás, ¿no?, diciendo que está mal asesorado.
Yo es que directamente creo que no está asesorado.
Está,
yo creo que esto es el síntoma de que está completamente solo. O sea, no puede haber una persona medianamente sensata cerca de él que le anime a hacer esto o que no le diga que esto es malo para él, desde luego, porque esto no es bueno, y malo para la institución y malo para su hijo, si es que lo que quería es apoyarle, ¿no? Entonces, al final, cuando tú recuerdas tantos jefes de la Casa Real que tú lo ves, ¿no? Que es gente preparada, que es gente sensata, que ha podido cometer algún error, pero que los que hay ahora, los que estuvieron antes, Almansa, Sabino Fernández Campo, tanta gente que dices, bueno, esta gente tiene un tal... Claro, yo creo que esto, termino bueno, con esto, es la imagen de que este hombre está completamente solo y ha trabucat.
Era gent que sabia moltíssim de protocol, no? I que sabia analitzar el que s'havia de dir...
Más allá del protocol hay una estrategia en la comunicación, en lo que se dice, en cómo se dice, es decir, hasta la estética, es decir, esta bandera ahí flameando, él ahí...
Un croma
bueno,
lamentable.
Es que es una cosa que dices, bueno, pues este hombre està muy mayor i lo está pasando mal.
Ha pensat només en ell mateix, en netejar la seva imatge, per això el missatge va directe als joves, no ha pensat en el rei Felip, evidentment, perquè això perjudica el rei Felip VI. De fet, si Sarsuela ja s'ha pronunciat, la qual cosa no és habitual.
Sí, home, jo crec que és interessant contextualitzar que aquest vídeo se publica amb coincidint amb la promoció de les seves memòries,
aquí
reconciliació.
Aquí surt aquí, ara, a Espanya.
Amb que ell hagi quedat exclòs dels actes oficials per commemorar la recuperació de la monarquia, els 50 anys de la recuperació de la monarquia, i també el comunicat de la Casa Reial també demostra la distància abismal que hi ha ara mateix amb el rei emèrit. Jo crec que Felip VI s'ha esforçat moltíssim en desmarcar-se de l'herència rebuda, i ell està anant directament atacant aquest objectiu, no?
A ver, yo sinceramente con esta imagen que estoy viendo ahora en la televisión,
es que hipnotizada, de fet,
nubilada
por el
me he quedado nubilada, lo tengo que decir. Y ahora lo estoy viendo y estoy pensando dirigirse a los jóvenes así con esta imagen.
Bueno, els joves deixa'ls anar, perquè estan molt...
Bueno, pero no, los jóvenes yo creo que no saben ni quién es el rey emérito, muchos de ellos. Ah. Por desgracia, porque está bien saber de todo, un poco de todo, ¿no? Mm. Pero yo creo que efectivamente el influencer Juan Carlos no lo ha hecho bien. No lo está haciendo bien. Entonces igual mejor que hable con Pedro Sánchez y su TikTok, que igual le ayudaría un poco mejor las cosas. Entonces, bueno, yo efectivamente creo que ha perdido los papeles completamente. Creo publicar las memorias ya me pareció un desatino absoluto, porque no, un rey no se tiene que juzgar a sí mismo. Ya le juzgará la historia, perdón, esta frase tan escrita a mármol, ¿no? Pero ya lo siento decirlo así, con una frase tan, tan manida, pero al rey le juzgará la historia con sus claroscuros. No tiene que juzgarse él con sus memorias y no tiene que venirnos ahora a hacer de youtubers. Y efectivamente, supongo que ayer Felipe VI, cuando vio el vídeo, debió pensar...
¿Tú creus que estava avisat? Mira, fill, publicaré un vídeo de les xarxes socials. No, no ho facis. No, això és sorpresa.
Fíjate, Megane, yo creo que lo del...
Pero perdona, yo creo que ayer pensó... No, o sea, a mí me viene a la... Cuando pasan estas cosas, me viene a la mente aquella frase de Pío Cabanillas que decía que el rey la debió pensar ayer de decir, uy, cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Cuidado, porque esto no le hace ningún favor al rey. Todo lo contrario, vincular la figura de Juan Carlos ahora mismo con la monarquía es un lastre para la monarquía. Cuanto menos se ve al rey Juan Carlos vinculado a la monarquía, o sea, mejor para la monarquía. Yo supongo que el rey ha dicho, Dios mío, de mi vida.
Megane, pero mira, fíjate, yo lo de las memorias, que creo que no le van a hacer bien, puedo entender el contexto, puedo entender el hombre aislado, sin altavoces mediáticos, que se está destrozando lo que él considera su legado y muchas personas más, ¿no? De la parte buena de su reinado, de su jefatura del Estado y tal. Entonces él quiere tener una voz propia, alguien le susurra, le dice, majestad, esto tal, no sé qué. Bueno, pero esto es otra cosa, ¿no? ¿Qué puedo pensar yo? Bueno, primero, la malicia sería que el libro, que no sé si sale a la venta hoy o mañana,
sí,
y a lo mejor la editorial, creo que es Planeta, pues ha dicho, a ver si un montón de menores de 30 años compran el libro. Me parece una estrategia comercial fallida. Pero bueno, dicho esto, si es verdad que creo, pero claro, esto no tiene nada que ver con manifestarse de esta manera, que la monarquía, como forma de la jefatura del Estado, es una gran desconocida para mucha gente joven, que no sabe qué supone eso y simplemente ve un señor que por cuestión de sangre y de nacimiento pues está ahí con unos privilegios y tal.
Es que lo acabas de describir perfectamente, perdona.
Bueno, no, lo que pasa es que tiene una serie de... No, pero Negane, sí, es decir, hay muchos países que tienen repúblicas y son un desastre.
Sí, sí.
Y hay países que tienen monarquías y son un desastre y otros que aportan estabilidad.
Perdón, Matís, el vídeo se publicaba ahí vespre, dos días abans de la publicación del llibre en España.
Justo. Entonces, si tú ves, por ejemplo, ahora las encuestas y ves la subida estratosférica que está teniendo Vox entre los jóvenes, es en parte porque muchos de ellos ni saben de este señor, ni saben lo que fue la transición, ni saben lo que es la democracia, ni saben, creen que eso es algo que viene todo ya de casa, de fábrica, y que eso ya es intocable. Y creo que sí es bueno, yo el otro día, perdón por la autocita, lo decía en mi artículo en Mallorca Diario, que creo que sí sería bueno que se hiciera una cierta pedagogía entre los más jóvenes de lo que son los valores democráticos, de lo que ha sido los últimos 40 años en este país, que no ha llovido del cielo la democracia. Es decir, ha habido gente que ha trabajado mucho para ello. Entre ellos este señor, al margen de otras barbaridades y estupideces que hizo después, ¿no? Pero claro, si la fórmula para llegar a los jóvenes va a ser esta, me parece que la República va a subir rápidamente.
Aquí vos deixem algunes pincellades sobre el que, sens dubte, un dels temes del dia que segur analitzareu i comentareu amb la gent del vostre voltant, perquè és del que parlen pràcticament les xarxes socials en aquesta jornada de dimarts 2 de desembre, una jornada que hem passat en la bona companyia d'Anna Mascarone, Cane Don Blas i José Luis Barquero. Moltíssimes gràcies, que tingueu... Bon dimarts. Notícies, continuem tot d'una aquí al dia.